Primera, rebaixa Balears d'una multa per lloguer turístic a canvi d'adherir-se al programa de lloguer segur. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Una propietària d'Eivissa que llogava un pis sense llicència a través d'Airbnb ha aconseguit una rebaixa del 88% de la multa, que passa del 270.000 euros als 33.000. S'ha beneficiat així per primera vegada de l'incentiu que ofereix l'Oficina de Lluita contra l'Intrusisme. La propietat ha aconseguit la bonificació destinant l'immoble a lloguer social durant 5 anys, ho explica el conseller insular Mariano Joan.
La persona infractora accede y cede su piso al Govern Balear, el Govern Balear se lo alquila, por lo tanto, un pago seguro, una renta segura durante determinados años con un máximo de 7 años, que incluso le puede capitalizar la renta y le puede pagar toda la renta en el primer año con unas bonificaciones fiscales, y a cambio el Govern Balear pues obtiene ese inmueble para luego poderlo realquilar con un descuento de un 30% pues a los ciudadanos.
Una multa que han conegut el dia en què el Consell de Mallorca ha aprovat la convocatòria de la borsa temporal de places turístiques de lloguer vacacional. Tot un ampliem aquestes qüestions abans repassam altres titulars d'aquest dimecres 11 de març. Els constructors adverteixen que l'augment del preu del combustible per mort de la guerra a l'Iran posa Maria Eugènia Quegles en risc l'execució d'obres.
Que ja són un 35% més cares que abans de la pandèmia. El motiu és l'increment del preu dels materials. Per això, la directora general de l'Associació de Constructors, Sandra Verger, demana al govern espanyol mesures urgents, com ara recuperar les bonificacions al combustible aplicades durant la guerra d'Ucraïna.
Aquesta situació fa molt poc que ja l'hem viscuda. Vull dir, ens hi vàrem trobar durant l'any 2022. Vull dir, la tenim molt recent i ja sabem què passarà, no? Sabem quina serà l'escalada, sabem que hi haurà un increment importantíssim de preus. Tot dependrà també de la durada de la guerra.
A partir de dilluns, les navilieres que operen entre Eivissa i Formentera aplicaran un recàrrec a les empreses de transport de mercaderies a causa de la pujada del cost del carburant.
I mentre les agències de viatges xifren encara en 300 els illencs que no poden tornar a casa per mort del conflicte a l'Orient Mitjà, les recerques de vols a Eivissa han crescut un 4% d'ençà de l'inici del conflicte.
Sobretot per part dels Estats Units, segons el sistema d'intel·ligència turística de l'illa, això quan el president Donald Trump ha tornat a carregar contra Espanya assegurant que no coopera i amenaça novament que entallarà el comerç.
I el Col·legi de Metges de Balears demana canviar la llei de salut per sancionar a qui agredeixi els sanitaris.
És la petició que ha fet el president Carles Recasens avui a la compareixença de la comissió parlamentària, qui ha posat d'exemple comunitats com València i Galícia, que poden multar les persones que agredeixen tant físicament com verbalment els metges, amb multes que van dels 500 als 60.000 euros.
L'agressor, quan hi ha una denúncia, quan és denunciat, no reincideix. I per sort o per desgràcia, som una societat que massa sovint necessitem prohibicions i massa sovint necessitem o vivim del càstig per tal de no fer-ho, perquè busquem els extrems.
I desallotjats al veïnat de 3 habitatges al carrer de Gaspar Benassa de Palma per risc d'esfondrament.
És el número 51 d'aquest centre en carrer de Ciutat, a prop de la plaça de Toros. Bombers i tècnics municipals han detectat deficiències en una part de l'immoble. Les famílies afectades no podran tornar als seus habitatges fins que la comunitat de propietaris es mani les deficiències detectades.
I en els esports en bàsquet, avui tenim derbi balear de la primera FEB. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. A les 8:30 començarà a Vintal el partit entre Estia Menorca i Palmé, i mitja hora abans, a les 8 en punt, el Figui s'enfrontarà a l'Alacant al Palau d'Esports de Somos. En futbol, el jugador del Real Mallorca, Jan Virgili, ha estat sancionat en 2 partits per mort de l'acció de la seva expulsió al Sadar. Per tant, l'extrem no podrà jugar diumenge contra l'Espanyol, ni tampoc la setmana que ve el Martínez Valero contra un rival directe com és l'Elge. A les Champions, el Real Madrid s'enfrontarà avui a les 9 del vespre al Manchester City, al Santiago Bernabéu.
I pel que fa al temps, sapiguen quina és la previsió per les properes hores. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Idò, continuarem amb un cel una mica variable. Avui hem tornat a tenir alguns ruixats que han afectat preferentment punts de Mallorca, però també hem arribat a veure ploure la resta de les illes a qualque indret. Demà serà més complicat veure pluja. Tornarem a tenir alguns intervals de núvols que principalment notarem durant les hores centrals del dia, però en cas de produir-se qualque ruixat ja seria fenòmens molt més dispersos, locals i com a molt concentrats a punts d'interior de Mallorca. Per tant, un ambient una mica manco, inestable o més tranquil el que esperam demà en termes generals. Les temperatures canviaran poc, es veurà que poden caure qualque grau, però no notarem a la pràctica gran diferència, i el vent bufarà fluix, ho farà entre gregal i tramuntana, per tant seran hores bones per sortir a la mà, tret de qualque redol de maror que poden tenir al nord-est de Menorca i de Mallorca.
Gràcies, Dani. I en aquest moment comença la Llotja de Palma, l'acte commemoratiu del 600 aniversari de la signatura del contracte entre el Col·legi de Mercaders i l'arquitecte Guillem Sagrera, un acord que l'any 1426 va permetre iniciar la construcció d'aquest emblemàtic edifici gòtic que havia de ser la seu dels mercaders de la ciutat. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El Consell d'Eivissa aplica per primera vegada la reducció del 80% de la multa per un lloguer turístic il·legal a Sant Antoni de Portmany. La propietat ha aconseguit la bonificació destinant l'immoble afectat al lloguer social durant 5 anys. Ivonne Aranyó.
És el primer cas a les Illes Balears. El primer cop que s'aplica aquesta bonificació que s'afegeix a una altra per pagament ràpid. Ho explica l'advocat de la propietat, Víctor Soriano, de Soriano i Piqueras.
La reducción del 80% por la cesión de la vivienda para un uso social, en este caso es una cesión para el programa Lloguer Segur del Govern Balear, que permite además que el cliente, que el propietario de la vivienda, siga percibiendo rentas porque cobrará el alquiler de esa vivienda. Y por otro lado es la reducción del 40% prevista en la normativa estatal para quien renuncia a formular recursos en vía administrativa y quien asume el pronto pago de la sanción.
Així, la multa de 275.000 euros queda en 33.000 i l'habitatge es posarà al mercat del lloguer a un preu reduït. Mariano Juan és conseller de la lluita contra l'intrusisme d'Eivissa.
La persona infractora accede y cede su piso al Govern Balear, el Govern Balear se lo alquila, por lo tanto, un pago seguro, una renta segura durante determinados años con un máximo de 7 años, que incluso le puede capitalizar la renta y le puede pagar toda la renta en el primer año con unas bonificaciones fiscales, y a cambio el Govern Balear pues obtiene ese inmueble para luego poderlo realquilar con un descuento de un 30% pues a los ciudadanos.
És la primera vegada que s'aplica aquesta bonificació i ja ha despertat l'interès d'altres infractors perquè les multes per lloguer il·legal no baixen dels 250.000 euros.
I el Consell de Mallorca ha aprovat la convocatòria de la borsa temporal de places turístiques de lloguer vacacional. La Junta Rectora del Consorci ha resolt un sistema d'adjudicació nou que garanteixi transparència, seguretat jurídica i igualtat d'oportunitats.
Aquesta convocatòria no suposa en cap cas la creació de places turístiques noves, ja que la integren exclusivament les baixes produïdes en la darrera convocatòria i les registrades durant els darrers mesos. La principal novetat és la incorporació d'un sistema d'adjudicació nou que garanteix els principis de seguretat jurídica, igualtat, objectivitat, transparència i concurrència. Una altra de les novetats és la creació d'una llista d'espera amb una vigència de 6 mesos. Durant aquests períodes es podrà adjudicar les places que s'incorporin a la borsa temporal a conseqüència de baixes. Guillem Ginart és el conseller insular de Turisme i Maria Givert, la gerent d'Aptur.
No se crea ni una sola plaça turística novament, sinó que tot procedeix, diguem, d'aquesta rotació, d'aquestes baixes que van entrant a la bossa i que se'ls torna a donar sortida. Calculam que el sorteig el podrem fer aproximadament dins la tercera setmana d'abril.
Crec que era una qüestió de justícia i no ens podíem permetre en el nostre cas una nova temporada sense aquest moviment i aquesta rotació de places.
I a partir de dia 24 de març, Menorca tindrà per primera vegada un vol directe amb Varsovia, capital de Polònia. Seran dues freqüències setmanals, els dimecres i els diumenges.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els efectes col·laterals de la guerra a l'Iran no aturen de créixer. Els constructors s'afegeixen ara a la veu de transportistes i la dels arquitectes per reclamar mesures urgents davant l'escalada de preus. L'Associació de Constructors adverteix que l'encariment del petroli posa en risc l'execució d'obres tant públiques com privades que ja eren fins a un 35% més cares que abans de la pandèmia.
Alerten que l'augment dels costos de transports està fent pujar el preu de materials com el ciment, l'acer, l'alumini i els ceràmics. Per això, la directora general de l'Associació de Constructors, Sandra Verger, demana al govern espanyol mesures urgents com recuperar les bonificacions del combustible aplicades durant la guerra d'Ucraïna i tornar a incloure la revisió de preus en els contractes d'obra pública.
Aquesta situació fa molt poquet que ja l'hem viscuda. Vull dir, ens hi vàrem trobar durant l'any 2022, vull dir, la tenim molt recent i ja sabem què passarà, no? Sabem quina serà l'escalada, sabem que hi haurà un increment importantíssim de preus. Tot dependrà també de la durada de la guerra.
També reclamen reduir la càrrega fiscal dels combustibles i que les administracions incorporin automàticament la revisió de preus en les licitacions d'obres de més d'un any. El sector adverteix que si no s'actua de pressa, l'augment dels costos pot paralitzar obres, posar en risc moltes empreses i fer créixer de nou els concursos públics que queden deserts.
L'únic que sabem és que hi ha proveïdors de certs materials que s'han posat en contacte amb les empreses, pues, informant que el pressupost que els havien remat pues, que queda sense vigència i que no saben quins seran els nous preus. Vull dir, ara mateix pues, hi ha com una part d'incertesa.
I a partir de dilluns, les navilieres que operen entre Eivissa i Formentera aplicaran un recàrrec a les empreses de transport de mercaderies a causa de la pujada del cost dels carburants.
En el cas de Baleària, el recàrrec serà de 6,25 euros per metre lineal, mentre que Transmet aplicarà un increment que supera els 8 euros, segons ha explicat el president de l'Associació de Transports de les Pitiuses, José Raya. Davant d'aquesta situació, els transportistes hauran de repercutir aquestes pujades als clients, ja que asseguren que no tenen marge per assumir-les.
Estamos trabajando en poder hacer un incremento en las tarifas, que es sobrecargar la tarifa dependiendo de lo que vaya a subir el combustible, un 2%, un 3%, dependiendo del tipo de vehículo. Con esto pasaremos correos informando a los clientes y bueno, repercutiremos lo que nos cuesta a nosotros el combustible más lo que nos ha repercutido la naviera.
I no deixant de parlar de les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà, perquè Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears, calcula que uns 300 ciutadans de les illes encara no han pogut tornar a Espanya a causa de les afectacions en el trànsit aeri.
Des que es va iniciar el conflicte, el nombre de balears afectats s'ha anat disminuint. Inicialment s'havien comptabilitzat uns 500 residents de les illes atrapats a la zona, però aproximadament un 40% de tots aquests ja ha pogut retornar als seus domicilis.
I des de l'inici del conflicte, les recerques de vols a Eivissa han crescut un 4%.
Segons el sistema d'intel·ligència turística de l'illa, entre el 28 de febrer i el 9 de març s'han registrat més de 4 milions i mig de cerques, un 10,7% més que l'any passat en el mateix període. Des de començament de l'any, l'increment acumulat és del 6,5%. Destaquen especialment els augments de recerca des dels Estats Units, Bèlgica, els Països Baixos i Itàlia. De moment, no s'ha detectat cap pujada en els preus dels vols ni de les estades hoteleres. Segons el sistema, l'illa es manté com una destinació turística segura i amb alta demanda.
Tot això són algunes de les conseqüències del conflicte a l'Iran que obliguen ja l'executiu espanyol a estudiar mesures per compensar l'impacte negatiu de la guerra. Ja n'ha parlat en converses telefòniques amb el grup parlamentaris i demà serà el torn dels agents econòmics, segons ha assegurat avui a l'informatiu matí d'IV3 Ràdio el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo.
Sordo rebutja una davallada generalitzada d'impostos i demana que es limiti el preu de l'energia.
Yo no digo que no se pueda tomar alguna medida sobre algún tipo de impuesto de forma puntual, ya se hizo en su día con alguna rebaja puntual de algunos tipos de IVA, pero la solución mágica no es bajar los impuestos cuando precisamente vamos a necesitar movilizar un montón de millones de dinero público para proteger lo más vulnerable de la sociedad, que son los trabajadores, pero también, en cierto modo, un perfil de empresas, ¿no?
Declaracions abans de participar aquest migdia en una concentració de Comissions Obreres davant el Parlament. Més d'un centenar de delegats de comissions han reclamat al govern que impulsi polítiques públiques per facilitar l'accés a l'habitatge. També han reclamat salaris i pensió dignes.
Comissions reivindica increments salarials del 7% en els convenis col·lectius més baixos. El sindicat considera que la bona marxa de l'economia espanyola ha d'arribar a la butxaca de tota la classe treballadora. També denuncia que amb els actuals sous és impossible accedir a un habitatge i en aquest sentit reclama intervenir al mercat immobiliari per impedir la compra especulativa. José Luis García és el secretari general de Comissions Balears.
Són polítiques públiques que ara mateix no estan ajudant en aquesta bonança que reflecteix el nostre mercat laboral i la nostra economia, i per tant des del sindicat no ens queda d'altre que reivindicar molta força davant el govern de les illes perquè impulsi polítiques en favor dels més desafavorits, que són els treballadors i treballadores.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Cap de les persones que viuen a l'antiga presó de Palma ha comunicat a l'Ajuntament que parteixi de manera voluntària. Així ho ha confirmat la regidora portaveu Mercedes Celeste, qui ha assegurat que el procés de desallotjament continua, tot i la polèmica suscitada. Victòria Morell.
Cort continua notificant als residents que han d'abandonar l'antiga presó. De fet, ja han rebut la comunicació unes 200 persones. La regidora no ha sabut dir quantes al·legacions s'han presentat i ha demanat a l'oposició i entitats com la PA que deixin d'incentivar aquests ciutadans perquè quedin. Mercedes Celeste ha qualificat aquestes accions d'irresponsables, alertant, diu, que els successos dins la presó no s'aturen. Aquesta nit, els bombers han hagut d'apagar una altra vegada un petit incendi i ahir la policia local va haver de separar a dos homes que es barallaven.
Siguem tots responsables i actuem tots de la mà perquè això se pugui solucionar. No donem falses esperances, no incentivem a que la gent se tiri contra l'Ajuntament, contra la policia local i contra els bombers, perquè són precisament tant l'Ajuntament com els policies com els bombers, tots el que volem és protegir a les persones que hi ha de dins.
L'Ajuntament cerca encara una alternativa habitacional temporal pels afectats, parlant amb entitats socials i administracions públiques. De fet, entre avui i demà hi ha d'haver una reunió del Bisbat amb les diferents administracions per abordar possibles solucions habitacionals per a aquestes persones.
L'Església respon a la petició de l'Ajuntament de Palma amb solucions d'emergència i també per a més llarg termini. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha avançat que posarà a disposició tot allò que creu que pot ajudar, però demana també la implicació de les administracions.
Oferirem tot el que tenim. També tenim possibilitats d'oferir espais on se podrien construir vivendes socials i tot això. Hi ha espais de parròquies que voldríem repensar-ho, i això també ho estudiarem.
Ni el bisbat ni Cort volen avançar quan serà la reunió i n'informaran a posteriori.
La plataforma d'afectat per la hipoteca i Podem critiquen, en canvi, que no es donin al seu per a solucions reals per a totes aquestes persones.
Molts dels residents, amb l'ajuda de Podem i la plataforma d'afectats per la hipoteca, han presentat al·legacions a la regidora de Podem, Lucía Muñoz, i alguns residents.
La solució que estan oferint és el carrer, que la gent dormi a una tenda de campanya, aquí al parc amb uns cartons.
Tengo una tenda de campanya y me voy a poner ahí, las 24 horas del día. Y si no, me iré al portal de cualquier persona de aquí de vecino, me iré al ayuntamiento y me iré donde sea.
Ahora estoy buscando trabajar para... Puedes pagar una habitación, ¿sabes? Pero hay gente que no tiene papeles.
Les entitats han convocat una manifestació divendres. L'Ajuntament insisteix a desallotjar el recinte per protegir la integritat física de tota aquesta gent. De fet, ha retirat ja 71 tones de residus acumulats en diferents zones.
I tres habitatges del carrer Gaspar Benassa de Palma han estat desallotjats per deficiències a l'edifici.
És el número 51 d'aquest cèntric carrer de Ciutat a prop de la plaça de Toros. Cort ha anunciat el desallotjament que es va produir ahir per risc d'enfondrament després que els bombers i tècnics municipals detectessin deficiències en una part de l'immoble. Una vegada la comunitat de propietaris esmeni les deficiències detectades, les famílies afectades podran tornar als seus habitatges.
I llibertat provisional per als dos detinguts presumptament vinculats als negocis d'un oligarca rus.
El magistrat ha imposat als investigats compareixences cada 15 dies, retirada de passaport i prohibició de sortida de Mallorca. La causa ha estat declarada secreta. Les detencions es feren per suposades vendes fraudulentes de xalets de luxe a Mallorca, vinculats a un conegut empresari rus sancionat per la Unió Europea després de la guerra d'Ucraïna.
Obrir cada dia, acompanyar, liderar, cuidar, investigar, protegir, compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellldemallorca.es.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Torna la Fira de la Casa i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca. Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Les agressions als sanitaris de les Balears pugen d'ençà de fa 15 anys. Per això, el Col·legi Oficial de Metges ha demanat al Parlament que reformi la llei de salut perquè el govern pugui multar els que peguen, insulten o amenacen els professionals de la salut. El seu president, Carles Recasens, adverteix als diputats que han de legislar per tots els metges, no només per als de la pública.
Les dades demostren que només l'any passat es registraren més de 1.400 agressions a professionals sanitaris. Els insults i les amenaces són les més freqüents i van a més. Per això el Col·legi Oficial de Metges vol que es modifiqui la llei de salut per poder multar els agressors sense haver de passar pels jutjats i que sigui eficaç. D'alguna manera, diu el psiquiatre, es necessita el càstig.
A l'agressor que es denuncia no reincideix, no torna a agredir. I el que sí que està clar és que a l'agressor, si agredeix i no està denunciat, la possibilitat de que torni a agredir és alta. Probablement la probabilitat de que me torni a agredir a jo serà baixa, però agrediran el meu veïnat, el meu company.
Per a Recasens és molt important que els que han de fer aquesta llei, els diputats que l'estan escoltant, tinguin clar que són el representant de tots els metges, com ell ho és dels de la pública i la privada.
Entenguin que vostès representen i són el Parlament de tots els metges, de tots els professionals sanitaris, no només dels professionals sanitaris públics. Que tinguin en el seu punt de mira no només la sanitat pública, no només aquell metge que fa feina a la pública, que també tinguin en el seu punt de mira aquell metge que fa feina a la sanitat privada, que també és ciutadà de Balears, que també vostès els representen i també n'han de tenir cura.
La mesura que reclamen els metges s'aplica des de l'any passat a Galícia i la Comunitat Valenciana, on les multes poden arribar als 60.000 euros. Ara mateix el col·legi adverteix que moltes agressions queden sense denunciar per por, per cansament o per desconfiança en el procés.
I la xarxa Alimentant el Futur demana al govern que garanteixi un àpat saludable, també a secundària, després de comprovar que el 92% d'aquest alumnat dina a casa, un de cada quatre ho fa tot sol, i d'aquests més d'un menja plats precuinats o entrepans. Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreu d'un informe elaborat per la FAPA a Mallorca, el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears i el grup de recerca de la UIB Global Health.
A les Illes només hi ha un institut que ofereix el servei de menjador escolar i 7 plat del dia. Una xifra minsa si es té en compte que a les Balears hi ha 68 centres de secundària públics en cafeteria. El director de la FAPA de Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, explica que totes les persones entrevistades veuen viable i necessari que els al·lots puguin quedar a dinar, i el 25% dels alumnes assegura que ho aprofitarien.
Els al·lots no queden sobre baixa perquè se n'han d'anar a casa seva a dinar, sovint no viuen a vora l'institut, i per tant és difícil implementar activitat d'hora baixa. I per una altra banda, no se posa una opció per dinar perquè els al·lots no queden per fer activitat d'hora baixa a l'institut. Per tant, després que s'amossega la coa.
L'Institut Josep Sura de Iblanes, a la barriada de Songoleu, a Palma, és l'únic que ofereix als 700 alumnes la possibilitat de dinar al centre un menú diari. La directora Mònica Limignana detalla que és un servei que només aprofiten una vintena d'estudiants, i tots becats.
No tots queden cada dia, hi ha alguns que només queden, per exemple, dimarts i dijous, i sobretot alumnat de primer, segon d'ESO, els més petitons, i la immensa majoria o la gran majoria són alumnes amb beca o perquè tenen qualque tipus d'ajuda que els permet accedir al menú, tot i que ja tenim un preu bastant adequat a la situació.
L'IES Joan Maria Tomàs de Palma és un dels que ofereix plat del dia. Poden dinar al centre o emportar-se una carmanyola. Per dissenyar el menú, parteixen de la dieta mediterrània i eviten plats elaborats amb frits, greixos excessius i processats. Yolanda és la responsable de la cafeteria.
Són productes frescs i que cada dia se cuinen en el mateix dia. Procuram variar d'alimentació sovint, un dia fem peix, un dia carn, un dia llegums, un dia pasta.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, no descarta en un futur l'impuls d'aquest servei de menjador a molt més instituts, però assegura que ara per ara no és una prioritat.
Hem de, sobretot, garantir seguretat en els centres, noves instal·lacions més modernes, climatització, tenint la climatització, que encara és una prioritat molt més important en aquest cas que el servei de menjador. Que després, més endavant, se pot xerrar de servei de menjador en els instituts? Evidentment que ho poden xerrar, però ara, avui per avui, estan centrats en infraestructures.
I a les Illes moriren l'any 2024, el darrer amb dades oficials, 98 persones per suïcidi. D'aquestes, 8 eren joves d'entre 15 i 29 anys. La taxa de morts per aquesta causa està en la meitat nacional, amb 7,9 casos per cada 100.000 habitants. A la resta de l'estat és de 8 casos.
Per edats entre els joves de 15 i 29 anys, les dades han baixat a la meitat i no arriben als 4 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, puja i molt en la franja dels 30 als 39, amb més d'11 casos, el doble que l'any 2023. Per lluitar contra el suïcidi, la Universitat de les Illes posa en marxa una campanya de formació destinada a tota la comunitat universitària, més de 15.000 persones. L'objectiu és poder detectar senyals d'alarma i afavorir l'escolta activa. Patricia García Pazo és professora de la UIB i coordinadora del programa.
Sobre todo vamos a hablar de mitos, creencias falsas, ¿no?, que hay en la población en general en cuanto al suicidio. Vamos a hablar de factores de riesgo también. El que entiendan que lo de los factores de riesgo es importante, porque así se dan cuenta de lo compleja que es la conducta suicida, porque ya sabemos que es multicausal.
El suïcidi és la segona causa de mortalitat externa a Espanya per darrere de les caigudes accidentals.
Més del 70% dels residus depositats en el fons marí de les Balears són plàstics. És la principal conclusió d'un estudi pilot elaborat per les fundacions Mallorca, Eivissa i Menorca Preservation. Les entitats reclamen a les administracions més inspecció i que es compleixi la llei balear de residus que prohibeix l'ús del plàstic d'un sol ús.
L'estudi s'ha desenvolupat durant el 2025 en dues campanyes, a la primavera i a la tardor. En total s'han inspeccionat 16.000 metres quadrats de font marí en poca profunditat. Dels objectes estrets, l'estudi mostra que més del 70% és plàstic, però també s'han trobat vidres, ulleres de sol, raspalls, tassons i peces de roba. Mallorca és l'illa que presenta el valor més elevat de residus, seguit de les Pitiuses i Menorca. L'origen més probable d'aquests residus són les activitats vinculades al turisme, al comerç, l'hostaleria, la navegació, la pesca i les aigües residuals. Les fundacions conservacionistes demanen el compliment de la llei balear de residus per evitar l'aportació constant de plàstic a la mà. Imma Saranova és la portaveu d'Eivissa Preservation.
Tenemos que empezar a exigir también a las administraciones que deje de producirse plástico en las cantidades que se está produciendo, hasta el punto de que está en toda la cadena alimenticia, que todas nosotras tenemos ahora mismo microplásticos en el organismo, que no estamos hablando de cosas locas, que no es terraplanismo, que es ciencia.
En l'elaboració de l'estudi hi han participat 70 voluntaris que s'han submergit a les costes de les Illes Balears.
Martín, Patricia Martín, de fet és una de les autores d'aquest estudi.
El caso de Eivissa, con un promedio en 5.500 metros cuadrados
de 2,93 objetos por cada 100 metros cuadrados, si eso lo extrapolas a todo el litoral que tenemos alrededor de Ibiza, realmente es un valor muchísimo mayor.
Per cert, que avui l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat que preveu una primavera més càlida de l'habitual de les Balears, amb temperatures mitjanes per damunt dels 18 graus. La nova estació començarà el divendres dia 20 de març, és a dir, d'aquí a manco de 10 dies, i deixarà enrere un hivern també càlid, però amb moltes precipitacions i vent fort. Les dades mostren que aquest hivern, que acabarà la setmana que ve, ha estat el sisè més càlid d'ençà de fa més de 60 anys.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, primera rebaixa a Balears d'una multa per lloguer turístic a canvi d'adherir-se al programa de lloguer segur.
Una propietària d'Eivissa que llogava un pit sense llicència a través d'Airbnb han aconseguit una rebaixa del 88% de la multa. Ara passa de 275.000 euros a 33.000. Es beneficia així per primera vegada de l'incentiu que ofereix l'Oficina de Lluita contra l'Intrusisme. La propietat ha aconseguit la bonificació destinant l'immoble a lloguer social durant 4 anys, ho explica el conseller insular Mariano Joan.
La persona infractora accede y cede su piso al govern balear, el govern balear se lo alquila, por lo tanto un pago seguro, una renta segura durante determinados años con un máximo de 7 años, y a cambio el govern balear pues obtiene ese inmueble para luego poderlo realquilar con un descuento de un 30% pues a los ciudadanos.
Els constructors adverteixen que l'augment del preu del combustible per mort de la guerra a l'Iran posa en risc l'execució d'obres tant públiques com privades,
que ja són un 35% més cares que abans de la pandèmia. El motiu és l'increment del preu dels materials. Per això la directora general de l'Associació de Constructors, Sandra Verger, demana al govern espanyol mesures urgents com recuperar les bonificacions al combustible que se varen aplicar durant la guerra d'Ucraïna.
Aquesta situació fa molt poc que ja l'hem viscuda. Vull dir, ens hi varen trobar durant l'any 2022, vull dir, la tenim molt recent, i ja sabem què passarà, no? Sabem quina serà l'escalada, sabem que hi haurà un increment importantíssim de preus. Tot dependrà també de la durada de la guerra.
I mentre les agències de viatges xifren encara en 300 els dient que no poden tornar a casa per mort del conflicte a l'Orient Mitjà, les recerques de vols a Eivissa han crescut un 4% des de l'inici del conflicte.
Sobretot per part dels Estats Units, segons el sistema d'intel·ligència turística de l'illa. Això quan el president Donald Trump ha tornat a carregar contra Espanya, assegurant que no coopera i amenaça novament en tallar el comerç amb Espanya.
El Col·legi de Metges de Balears demana canviar la llei de salut per sancionar a qui agradeixi els sanitaris.
És la petició que ha fet el president Carles Recasens avui en la seva compareixença a la comissió parlamentària, que ha posat d'exemple comunitat com València i Galícia, que poden multar les persones que agredeixen tant física com verbalment els metges amb multes que van dels 500 als 60.000 euros.
L'agressor, quan hi ha una denúncia, quan és denunciat, no reincideix. I per sort o per desgràcia, som una societat que massa sovint necessitem prohibicions i massa sovint necessitem o vivim del càstig per tal de no fer-ho, perquè busquem els extrems.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que el govern espanyol durà al Constitucional la derogació de la norma si l'executiu no s'asseu a negociar per intentar recuperar-la.
El ministre de Política Territorial i Política Democràtica, Ángel Víctor Torres, assegura que presentarà un recurs d'inconstitucionalitat, com ja ha fet a València, Aragó i Cantàbria, on les comunitats van eliminar normatives memorialistes i els recursos han permès recuperar-les de manera cautelar. El PP i Vox asseguren que el Ministeri ha de fer allò que consideri.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que avui, Xisco Ribas, començant parlant de bàsquet, perquè tenim derbi balear a la primera FEB.
A les 8:30 començarà a Vintalfa el partit entre Estia Menorca i Palmer Bàsquet. El conjunt menorquí voldrà desfer-se després d'haver perdut a la pista de l'Estudiantes, mentre que els mallorquins arriben probablement en el millor moment de la temporada després de 2 victòries consecutives i d'aconseguir sortir de la zona de descens. Escoltam Javi Zamora, entrenador dels menorquins.
Nosotros vamos a jugar este derbi como si fuese el último partido de la temporada, con las mismas ganas, con la misma ilusión y con el mismo compromiso de intentar ser competitivos, jugar precisamente a igualar su nivel de energía, de actitud o incluso superarlo y tratar de tener opciones de llevarnos la victoria.
La darrera victòria del Palmer contra el Tizona Burgos ha donat energia a l'equip i, a més, a poc s'està notant una milloria. Juan Idiez és l'entrenador del Palmer.
Nosotros tenemos que estar en nuestra línea, a seguir haciendo nuestro trabajo, siempre partiendo desde la defensa. Sí, se podría decir que estamos pasando un buen momento, un momento de confianza, ¿no? Porque eso es lo que trae la victoria.
I d'aquí poc menys de mitja hora, a les 8 en punt, el Figo i Palma rebrà la visita de l'Alacant al Palau d'Esports de Somos. L'equip que entrena Pablo Cano intentarà retrobar-se en la victòria després de 4 jornades consecutives amb derrota. Escoltam el tècnic del conjunt mallorquí parlant del rival.
Cuando fuimos allí creo que hicimos un buen partido, pero nos quedamos con ese sabor de que podríamos inclusive haberlo hecho mejor. Una plantilla que se renovó muchísimo, que incorporó jugadores de muchísimo nivel, a los que ya tiene de excelente nivel y que bueno, un equipo que va a aspirar a cosas importantes en este torneo y un equipo que también tiene las ideas muy claras, que controla los ritmos de juego.
I la selecció espanyola, les Balears, Elena Puello i Aina Ayuso, està disputant des de les 7 del capvespre a Puerto Rico el primer partit classificatori pel Mundial de Berlín contra Nova Zelanda. Pel moment, el resultat és de 47-22, favorable al conjunt espanyol al segon quart de partit. Elena Puello ha estat titular i ja du 6 punts. Espanya inicia aquí la seva cerca al Mundial, competició que des de fa 8 anys no hi participa i que es disputarà al setembre a Berlín, Alemanya. I en futbol, el jugador del Real Mallorca, Jan Virgili, ha estat sancionat en 2 partits per la seva expulsió en el partit contra Osasuna. El comitè de competició ha desestimat les al·legacions del club mallorquinista i analitza a l'hora de sancionar que l'acció del futbolista es va produir de manera violenta al marge del joc i que no es trobava en disposició de disputar la pilota. Per tant, Jan Virgili no podrà jugar diumenge contra l'Espanyol ni tampoc la setmana que ve el Martínez Valero en el partit contra un rival directe com és l'Elx. Amb tot això, la plantilla ha realitzat avui doble sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Antonio Asensio, encara continuant pendents de l'evolució d'Antonio Raillo. El capità recupera d'un problema lleu als adductors i no es descarta que arribi a temps per jugar al partit de diumenge. I també pendents del migcampista Javi Llebrés, que va patir una petita lesió al quàdriceps de la cama esquerra. Tot i les baixes de Maras Kumbula, Takuma Sano i Jan Sales per lesió, i la ja mencionada de Jan Virgili, l'equip creu en les seves possibilitats de vèncer un espanyol que encara no ha aconseguit la victòria en aquest 2026. De fet, els periquitos només han aconseguit 4 punts dels darrers 30 possibles. A les Champions, a les 9 del vespre, el Real Madrid rebrà el Santiago Bernabéu al Manchester City al partit d'anada dels vuitens de final. Per aquest enfrontament, Pep Guardiola té les baixes de Guardiol, Kovacic i Rico Lewis, però ha pogut recuperar el davanter Haaland. D'altra banda, el club blanc no podrà comptar amb Kylian Mbappé, Bellingham, Alaba, Militao, Ceballos, Carreras i Rodrigo. Escoltant Fede Valverde, jugador del Real Madrid.
Estar enfocados en lo que hemos trabajado durante estos días, enfocados en el jugador que le toque jugar, dar el máximo. Sabemos que lo necesitamos a todos para esta clase de partidos. Es muy importante que todos demos el 100% de cada uno en defensa, en ataque, y que saquemos un gran resultado para la vuelta.
I a la jornada d'ahir, l'Atlètic de Madrid es va imposar per 5-2 al Tottenham, amb dianes de Marcos Llorente, Griezmann, Julián Álvarez en 2 ocasions i Robin Lenormand. Per part dels anglesos, varen marcar Pedro Porro i Dominic Solanke. Escoltam el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marcos Llorente.
Todos habríamos firmado este resultado antes de empezar el partido. Al final te vas ahí un poco con la sensación de agridulce por el segundo gol, que creo que podemos evitar, ¿no? Pero está claro que el equipo ha hecho un partido muy, muy bueno, muy completo.
D'altra banda, el Barcelona va empatar un gol al camp del Newcastle. Harvey Barnes avançava els anglesos al minut 86, però amb un penal a les acaballes del partit, Lamine Yamal aconseguia treure un bon resultat per al partit de tornada al Camp Nou. En el Barça, a més, va debutar el jove lateral Xavi Espar. L'escoltam.
Sí, la veritat que aquest camp ja sabíem que era molt complicat, amb un rival molt fort, sobretot físicament. I la veritat que jo crec que hem fet un bon partit, ha sigut molt igualat, però bueno, un empat aquí jo crec que és un bon resultat. Tenim la tornada al Camp Nou i la veritat que anirem a per totes per guanyar l'eliminatòria.
El Barça, el Camp Nou i l'Atlètic de Madrid a domicili disputaran el partit de tornada el dimecres 18 de març. I acabam amb un darrer apunt perquè l'àrbitre balear Mateu Busquets Ferrer formarà part de l'equip arbitral que participarà a la Conmebol Libertadores Sub-20. La competició, que ja es troba en joc des del dia 7 d'aquest mes, es realitza a Quito, l'Equador, i finalitzarà el pròxim 22 de març. Fins ara, Busquets Ferrer només ha dirigit partits de la segona i primera divisió espanyola i també de la Copa del Rei. Per tant, aquesta serà la primera experiència del col·legiat mallorquí fora d'Espanya i també a nivell de seleccions.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! Mallorca es una illa viva y las carreteras la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Arriba al Teatre Principal d'Inca Divines Palabres, l'obra més universal del gran dramaturg Ramon Maria del Valle Inclán. La reconeguda companyia Atalaya en presenta una nova versió contemporània, intensa i carregada de força escènica. Dissabte 14 de març a les 19 hores, un clàssic imprescindible del teatre en castellà. Entrades ja a la venda.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El govern espanyol durà la derogació de la llei de memòria democràtica al Constitucional si l'executiu de Marga Provenç no s'asseu a negociar per intentar recuperar aquesta normativa que ahir va tombar la majoria que tenen Vots i PP al Parlament.
Així ho ha assegurat el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, que ha dit que, si no ho fan, presentaran un recurs d'inconstitucionalitat.
Negociar i eliminar de esa nueva ley que ellos aprueban todo lo que está fuera de la defensa de los derechos humanos. Y si nos dicen que no se sientan con nosotros o no hay acuerdo al respecto, el Gobierno de España elevará al Tribunal Constitucional solicitando que se quede sin afección inmediata, sin poder ser aplicada la nueva ley del gobierno de la ultraderecha y de la derecha ultra del gobierno balear.
El govern de Pedro Sánchez ja ha recorregut a l'alt tribunal diverses decisions similars en altres comunitats, amb majoria del PP i Vots, com Aragó, València i Cantàbria. Uns recursos que en tots els casos han estat acceptats a tràmit, fet que ha comportat la suspensió cautelar parcial o totalment de les derogacions, perquè, segons el recurs de l'Estat, vulneren els drets humans, tractats internacional i competències estatal. Els tres casos, això sí, continuen pendents de sentència definitiva.
El PP i Vots consideren que el govern ha de fer allò que considerin i que, si ho veu convenient, acudeixin al Constitucional. En qualsevol cas, parlen de cortina de fum i consideren que la ciutadania té altres prioritats. Són Marga Durán, del PP, i Manuela Cañadas, de Vots.
Evidentment, ni el grup parlamentari ni el govern, a ningú, per dir-li al govern de l'Estat si considera que ho ha de dur davant del Constitucional. Ara bé, també sí que li volen deixar clar al govern de l'Estat que creiem que té altres preocupacions molt més importants als governs de les Illes Balears i als ciutadans de les Illes Balears.
Ellos están en su derecho de dirigirse a otras instancias y igual que nosotros consideramos que constitucionalmente ha sido derogada una ley injusta y ya nos defenderemos donde nos tengamos que defender.
L'esquerra creu que hi ha fonament per recórrer al Tribunal Constitucional perquè la derogació de la llei afecta els drets humans. Són Marc Pons, del PSIP, i Lluís Apesteguià, de Més per Mallorca.
Té una possibilitat ara, amb un oferiment de diàleg, que ha d'acceptar, i a partir d'aquí ha d'estar en condicions de modificar aquells termes que siguin necessaris i recuperar en bona part la llei de memòria democràtica.
És no tenir una majoria parlamentària en aquest país que aprovi lleis involutives respecte als drets humans. Això és el que m'agradaria. I que cap govern extern a les Illes Balears hagués de sortir a la defensa dels drets humans.
I una nova eina mesurarà l'abast dels discursos d'odi en les xarxes socials. L'instrument anunciat pel president Pedro Sánchez es dirà Odio amb H i estarà inclòs en el paquet de mesures reguladores per fer front als abusos de les grans plataformes digitals.
És Odio amb H, perquè fa un joc de paraules en castellà, ajuntant la H de l'empremta, de la huella, amb el vocable odi. A la cimera, contra això, contra l'odi, amb experts i afectats, Sánchez ha destacat la necessitat de tenir una eina rigorosa que pugui mesurar la presència i l'abast d'aquest tipus de discursos que polaritzen, diu, la societat i que aprofiten alguns partits per treure rèdit electoral.
Para algunos es su principal baza electoral. Usan el odio no para aplastar las ideas, sino para aplastar a quienes defienden esas ideas con las que se discrepa. Y créanme que aquí les hablo también desde la propia experiencia. Por eso lo que no es aceptable es que ese odio se extienda a las personas negras por el color de la piel, o a los magrebíes por su origen, o a las mujeres por querer ser libres.
I de la política més local, PSIP, Més per Mallorca i el PI demanen suport simbòlic al Consell per fer el Correllengua a Germanar, que se celebrarà dia 2 i 3 de maig. Demà presentaran una iniciativa conjunta en el ple de la Institució Insular de Mallorca. El PP ha anunciat que donarà suport a la proposta.
Enguany, com a novetat, el Correllengua tindrà una flama que recorrerà tots els territoris de parla catalana. El secretari general de Joventut Socialistes de Mallorca, Joan Mendes, ha destacat que l'esperit d'aquest esdeveniment és unir a tots els mallorquins i mallorquines.
No demanant recursos extraordinaris i tampoc demanant recursos complexos. Demanant un suport institucional de la casa dels mallorquins i les mallorquines en aquesta proposta impulsada per un grup de joves mallorquins i mallorquines. I també reclamam un suport ampli de totes les forces democràtiques d'aquesta institució, perquè aquesta iniciativa no fem un plantejament per dividir, sinó per unir.
Els tres partits han remarcat que el Correllengua Germanat ha de servir per fer front als constants atacs lingüístics i a una època de retrocés en drets. Ho diu en Biel Pieres, de Més per Mallorca.
I és important vincular aquests tres termes. En un context, com sabem, de retrocés en drets, de retrocés en memòria i de retrocés...
El PP assegura que votarà a favor d'aquesta moció en el ple del Consell de Mallorca, però ha lamentat que el PSIP, Més per Mallorca i el PI no hagin demanat el consens a la resta de partits. És Núria Riera, la portaveu del PP al Consell.
Perquè contrasta l'actitud de nosaltres que han volgut tenir consens d'aquells que han sortit, pensant a fer una mica de partidisme, a presentar una moció sense convidar la resta de grups que potser doncs, mos haguéssim sumat. Dic això perquè nosaltres votarem a favor de la moció d'Escorrellengua Agermanat. Nosaltres donarem suport.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El conseller d'Agricultura, Joan Simón, compareixerà en el ple del Parlament dia 24 de març per explicar el posicionament del govern en el tancament de gamma que afecta 14 treballadors que ara hauran de ser recol·locats.
O fa petició dels socialistes que acusen Agricultura de deixadesa a l'hora d'abordar la crisi de la lletera històrica mallorquina.
I més qüestió, perquè després de 33 anys de feina dedicats a la producció i venda de patates, s'Esplet tancarà definitivament dia 26 de març. Els 19 treballadors seran acomiadats amb un expedient de regulació d'ocupació. Les instal·lacions estan a la venda des de fa un any. Els responsables de la cooperativa ho atribueixen a una pèrdua de rendibilitat i a la manca de relleu generacional.
La direcció de s'Esplet ha confirmat el que feia setmanes que es rumorejava per Sa Pobla. Joan Company, el gerent, diu que el tancament definitiu serà a final de mes.
Dia 26 acabarà el personal. Entonces aquí hi ha un ERE amb un acord amb els treballadors.
És la fi d'un dels principals portals d'exportació de patata en 33 anys de trajectòria, que deixarà sense feina de 9 treballadors. L'encarregat del magatzem, Pep Comas, explica el que passarà.
No, mos ha caigut molt bé, però no queda més, no queda altre. O sigui que un pot de resignació, tristesa, pensar en què fa.
Els 8 pagesos que comercialitzaven amb s'Esplet enguany faran la campanya d'exportació amb altres portals. El sector, però, travessa moments difícils. Vial Ferragut és el Batle de Sa Pobla.
Bueno, ara s'exportació enguany ja d'un pot de retras pel tema de les pluges, però, a més, el darrer any no van acabar d'anar bé pel tema de nematodos i clar, també això és un problema afegit en els pagesos, que cada vegada pues, és més difícil treure la producció.
La Societat Agrària de Transformació de s'Esplet va néixer el 93. Se dedica a la producció i exportació de patata a països com Anglaterra, Alemanya i Polònia. Va arribar a tenir més de 50 socis, tot i que ara només en queden 8 en actiu.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra el govern espanyol, el qual acusa de no cooperar. Són paraules pronunciades abans de pujar el seu helicòpter a la Casa Blanca per dirigir-se a un acte a un dels estats.
Segons Trump, diu que no estan cooperant en absolut, que Espanya ha fet realment malament tot el que ha passat fins ara. Gens ni mica bé, arriba a dir. Pot ser que talli el comerç amb ells. També ha afegit i diu que han estat molt dolents en l'OTAN. No volen pagar la seva contribució justa i han fet de tot això durant molt d'anys. Que la gent d'Espanya, torna a repetir, és fantàstica, però manté que vol castigar a Espanya.
Declaració de Trump, que també assegura quan qualsevol moment que ell vulgui acabarà la guerra a l'Iran. Però el cert i segur és que els atacs d'Israel al Líban deixen ja 634 morts i 816.000 desplaçats.
Mentre l'Iran ha atacat el Manco 3 vaixells a l'estret d'Hormuz, situat entre aquest país i Oman, i converteix el pas de petroli en una arma de guerra. La Guàrdia Revolucionària Iraniana n'ha reivindicat l'autoria. A més, Israel ha llançat una onada de bombardejos simultànies a Beirut i Teheran al mateix temps que Qatar, Oman, l'Iraq, l'Aràbia Saudita, Emirats Àrabs i Kuwait han denunciat noves escomeses. Tot això mentre s'estima que 300 ciutadans de les illes encara no han pogut tornar a Espanya.
I mentrestant, des del plànol polític, després de la polèmica del darrer dia, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, torna enrere i ara remarca el compromís de la Unió Europea amb la pau.
Els principis de les Nacions Unides i el dret internacional són avui tan centrals com ho eren quan es va crear, diu, només 2 dies després que assegurés que Europa ja no podia ser la guardiana del vell ordre mundial. També va demanar als europeus espavilar i adaptar-se a paraules molt criticades, entre d'altres, pel president del Consell Europeu, Antonio Costa, i pel president espanyol, Pedro Sánchez. Avui, von der Leyen s'ha refet per a satisfacció del ministre de la presidència espanyol, Félix Bolaños.
La posició d'Espanya coincide con la posició del president del Consell Europeu, d'Antonio Costa, i, sin duda, estamos mucho más cómodos con el discurso de Ursula von der Leyen de hoy que con el discurso que pronunció hace un par de días.
I el detingut pel crim masclista de Miranda de l'Ebro ja havia estat condemnat per segrestar una dona i abusar sexualment d'una nina. Interior ha confirmat el nou cas de violència de gènere. L'home ha provocat un incendi i ha matat tres dones a Miranda de l'Ebro, la seva exparella, la mare de la dona i una veïnada. Quatre persones més, entre d'elles dues nines petites, es troben ingressades a causa d'inhalació de fum.
Tot d'una s'ha comprovat que algú havia calat foc a un matalassos. Les sospites han recaigut en l'exparella d'una de les víctimes, que s'ha presentat al quarter de la policia sense reconèixer els fets, tal com ha explicat el subdelegat del govern a Burgos, Pedro de la Fuente.
Un incendio provocado, del que se están ahora mismo haciendo todas las pesquisas para dilucidar de qué manera y con qué motivaciones ha podido serlo, y que esta mañana se presentaba en comisaría el presunto autor, que está detenido en estos momentos.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. En aquests moments, la Llotja de Palma acull l'acte commemoratiu del 600 aniversari de la signatura del contracte entre el Col·legi de Mercaders i l'arquitecte Guillem Sagrera, un acord que l'any 1426 va permetre iniciar la construcció d'aquest emblemàtic edifici gòtic que havia de ser la seu dels mercaders de la ciutat.
L'acte inaugural, organitzat per l'Institut d'Estudis Baleàrics, inclou una conferència de la catedràtica d'Història d'Art, Sebastiana Sabater, que repassa el 7 segles d'història, art i patrimoni vinculats a aquest edifici considerat un dels grans símbols arquitectònics de Palma. La commemoració també compta amb una actuació de l'Orquestra de Cambra de Mallorca dirigida per Bernat Kegles amb un programa musical pensat per evocar l'època en què es va construir la llotja. Llorenç Perelló és el director general de Cultura i director de l'IAB.
I pensem que s'havia de celebrar perquè, a més, és un edifici singular que forma part de la façana marítima de Palma, però, a més, actualment és molt important o molt rellevant perquè també forma part dels edificis que formen avui en dia presidència del govern de les Illes Balears, també per demostrar o reivindicar aquest poder autonòmic, sobretot pocs dies després de que celebréssim els 43 aniversari de l'Estatut d'Autonomia i el Dia de les Illes Balears.
Aquesta arte marca l'inici d'un cicle de 7 conferències que es duran a terme durant els mesos de març i abril a l'Arxiu del Reina de Mallorca, dedicats a aprofundir en la història de la llotja i del Consolat de Mar.
I així sona una de les noves cançons de Xanguito. Es diu en Piques Co, que l'artista ha estrenat avui durant la presentació a la premsa del Pollença Fest, un nou festival que dissabte, dia 18 d'abril, unirà aquesta banda mallorquina amb els Tiets, en la que serà la seva única actuació en guany a Mallorca, Sandra Martínez.
Dos noms d'interès als quals s'hi ha d'afegir Òrbita 90, un grup pollancí de versions de rock català que completen aquest cartell del festival. Xanguito serà l'encarregat d'encetar la vetllada a les 6:30 en un horari pensat per al públic familiar. L'artista ha explicat que aquest concert serà molt especial per la seva formació.
És un concert pont entre dues etapes. El que va ser l'etapa de Bon Rollo, de la gira que han fet els 2 anys passats, i el que és la nova etapa de nou espectacle, noves cançons. Per tant, un concert que està a l'entremig i des que tenim moltes ganes. També serà un petit experiment de coses que volem provar de ficar en el nou show. Per tant, estan molt emocionats. I en aquell festival que tant
ens agrada. Què passa, família? Som els Tiets. Comencem la segona part de la gira Més Cafè pels Més Cafeteros i comencem per Mallorca.
A Pollença, el dia 18 d'abril estarem estrenant la gira allà. Així que ens veiem, us esperem a tots i a totes.
És la única data que fem a Mallorca, així que qui vulgui venir, que aprofiti. Anem allà.
Els Tiets, precisament, caps de cartell del festival, tocaran abans de les 9 del vespre i a les 6:30, una hora després d'obrir portes, com dèiem, ho farà Xanguito. Abans de les 11, Òrbita 90, i és que Pollença Fest és un espectacle gairebé amb horari infantil o al Malco familiar. Aquest era un dels objectius dels organitzadors d'aquesta festa, management, que asseguren un festival de primera qualitat. És Àngel Pujol.
Se farà una producció, diríem, de festival de gran format, és a dir, hi haurà una infraestructura, un escenari absolutament cobert, un escenari de grans dimensions. Serà un concert que mantindrà un criteri d'horaris molt pensat per públic familiar, tot i que, evidentment, és un concert per tots els públics.
El Pollença Fest dona el sus als grans festivals d'estiu i s'assuma a una oferta cultural que fa de Pollença un referent. Ho destacava el regidor de Cultura, Miquel Àngel Sureda.
Tenim, per una banda, una tercera edició d'un Pollença Roig que se durà enguany aquest estiu i que el presentarem en breu. Tindrem una segona edició d'un Pollença Folk, que l'any passat vàrem fer la primera. Enguany tindrem una segona edició d'un Pollença Folk, i aquest concert d'aquest Pollença Fest emmarcat a dins del 18 d'abril, Sant Jordi, primavera...
Si vos fa ganes la proposta Nova Déu, perquè s'han posat a la venda 3.500 entrades a un preu únic de 25 euros amb entrada de franc pels menors de 6 anys i ja s'han esgotat pràcticament la meitat de l'aforament.
Això serà, com deien, dia 18 d'abril al Festival Pollença Fest. Si ara te'n vas... I de Xanguito a unes expressions molt curioses. Més de 300 paraules i expressió menorquines per explicar fenòmens meteorològics és el resultat del treball de recerca fet pel filòleg català Jordi Manent. S'ha publicat en un llibre que recull termes, expressions pròpies com lluna cuca, que només es diu a Sant Climent o banya de cabra. Hem arribat a les 8, moment de resumir els principals titulars de la jornada d'aquest dimecres, dia 11 de març, i que està marcat per l'avís que fan els constructors que adverteixen de l'augment del preu del combustible per la guerra a l'Iran, que posa en risc l'execució d'obres tant públiques com privades, que ja són un 35% més cares que abans de la pandèmia.
El motiu és l'increment del preu dels materials. Per això, la directora general de l'Associació de Constructors, Sandra Verger, demana al govern espanyol mesures urgents com recuperar les bonificacions al combustible aplicades durant la guerra d'Ucraïna.
Aquesta situació fa molt poc que ja l'hem viscuda. Vull dir, ens hi varen trobar durant l'any 2022, vull dir, la tenim molt recent, i ja sabem què passarà, no? Sabem quina serà l'escalada, sabem que hi haurà un increment importantíssim de preus. Tot dependrà també de la durada de la guerra.
I primera rebaixa a Balears d'una multa per lloguer turístic a canvi d'adherir-se al programa de lloguer segur.
Una propietària d'Eivissa que llogava un pit sense llicència a través d'Airbnb ha aconseguit una rebaixa del 88% de la multa. Ara passa de 275.000 euros a 33.000. Es beneficia així per primera vegada de l'incentiu que ofereix l'Oficina de Lluita contra l'Intrusisme. La propietat ha aconseguit la bonificació destinant l'immoble a lloguer social durant 5 anys. Ho explica el conseller insular Mariano Joan.
La persona infractora accede y cede su piso al govern balear, el govern balear se lo alquila, por lo tanto un pago seguro, una renta segura durante determinados años con un máximo de 7 años, y a cambio el govern balear pues obtiene ese inmueble para luego poderlo realquilar con un descuento de un 30% pues a los ciudadanos.
I el Col·legi de Metges de Balears demana canviar la llei de salut per sancionar a qui agredeixi els sanitaris.
És la petició que ha fet el president Carles Recasens avui a la seva compareixença en comissió al Parlament, que ha posat d'exemple comunitat com València i Galícia, que poden multar les persones que agredeixen tant física com verbalment els metges amb multes que van dels 500 als 60.000 euros.
L'agressor, quan hi ha una denúncia, quan és denunciat, no reincideix. I per sort o per desgràcia, som una societat que massa sovint necessitem prohibicions i massa sovint necessitem o vivim del càstig per tal de no fer-ho, perquè busquem els extrems.
I més conseqüències de la guerra a l'Iran. A partir de dilluns, les navilieres que operen entre Eivissa i Formentera aplicaran un recàrrec a les empreses de transport de mercaderies a causa de la pujada del cost dels carburants.
És per mort de la guerra a l'Iran, segons ha explicat el president de l'Associació de Transportistes de les Pitiuses, José Raya. Davant aquesta situació, els transportistes hauran de repercutir aquestes pujades als clients, ja que asseguren que no tenen marge per assumir-les.
Estamos trabajando en poder hacer un incremento en las tarifas
que es sobrecargar la tarifa dependiendo de lo que vaya a subir el combustible, un 2%, un 3%, dependiendo del tipo de vehículo.
I mentrestant, les agències de viatges xifren encara en 300 els illencs que no poden tornar pel conflicte a l'Orient Mitjà. Les recerques de vols a Eivissa han crescut un 4% des de l'inici del conflicte.
Sobretot per part dels Estats Units, segons el sistema d'intel·ligència turística de l'illa. Això quan el president Donald Trump ha tornat a carregar contra Espanya assegurant que no coopera i amenaça novament en tallar el comerç.
Llibertat provisional pels dos detinguts presumptament vinculats als negocis d'un oligarca rus.
El magistrat ha imposat als investigats compareixences cada 15 dies, retirada de passaports